d'entre 6 mesos i 2 anys a més de la retirada temporal del permís de conduir.
Són les 10 i 4 minuts. Més notícies a les 11 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, escalfant per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia. El dia, amb Marta Grau.
Són les 10 i 5 minuts. Començam aquesta segona hora de programa i s'incorpora Bernat Nadal als comandaments tècnics. Tenim de 9 graus de temperatura en aquests moments. Atenció, sobretot avui a Mallorca, durant les hores centrals del dia, perquè els ruixats poden descarregar amb intensitat, de manera puntual, i també poden anar acompanyats de tempesta. Localment es podrien acumular quantitats destacables de precipitació, sobretot en poc temps. Estic convertint el mapa un veïn que la pluja farà acte de presència. Joana, bon dia de nou.
Bon dia de nou, Marti. Mira, a Menorca podem tenir també algun ruixat moderat, però en tot cas no amb la mateixa magnitud o força que tindrem aquí a Mallorca. Continuarem pendents de l'evolució del temps, recordant que l'alerta és groga a gran part de Mallorca, sobretot a l'interior i també al sud de Castilla.
D'aquí uns minuts ens visitarà el nostre home del temps, n'Albert Darder, per poder valorar la previsió en vista a les properes hores. De moment, comprovam in situ si aquesta tempesta ha arribat. Obrim una finestra al nostre arxipèlag i connectam ara amb el Puig de Sa Tudosa a Artà. Ara tot d'una vegada mostrarem aquesta imatge per poder veure si realment aquests nígols ja circulen. Sabeu que sí, perquè jo veig nígols negres a dalt. Pot ser Marta Grau, tu que tens una vista com més directa, perquè, clar, me faig mirar a mi sempre la pantalla, que estic sec, i a mi tot és una taca.
No, però jo crec que me confirmi també i m'ajudin a Joana que sí que sabeu com hi ha alguns nígols més foscos que podrien anunciar aquesta pluja que farà acte de presència. Serà a partir de les 12, en tot cas, eh? Després el nostre model temps podrà concretar, però jo diria que sí, que ja hi ha una possible amenaça.
Amenaça de pluja segurament en aquesta zona de l'interior de Mallorca, amb aquests nígols i sobretot amb aquesta imatge una mica grisenca o grisosa després de Setudosa aquí a Mallorca, però d'aquesta banda de Mallorca, pegam un bo fins a l'esport de Maó per veure si allà també tenen aquesta imatge amb aquests núvols, amb aquests nícols, i si també amenaça o no pluja. En aquest cas, mira, podem confirmar o afirmar que a Maó, com a mínim, tenen una mica més de sol, i també tenen nícols, així alts, però no sé si això és senyal d'aigua.
De moment, recordem que aquestes pluges per l'illa de Menorca no seran tan fortes com per Mallorca, tot i que no es descarta, com dèiem, alguna possibilitat de ruixat de manera puntual. Tot d'una, parlarem amb el nostre home del temps, Albert Darder, per poder fer una previsió molt més acurada del que ens espera de cara a les pròximes hores. Però ara us volem parlar dels menjadors escolars, perquè s'estan transformant, això sí que és vera, és una realitat. Amb l'entrada en vigor del nou Reial Decret impulsat pel govern, els centres educatius han començat a aplicar una nova normativa que pretén millorar la qualitat nutricional dels menús infantils. I això avui hem pensat que era un tema perfecte per poder abordar, Xisco.
Sí, Marta, més presència de verdures, de llegums, fruita obligatòria 4 dies a la setmana i una reducció significativa de fregits, sucres i d'aliments ultraprocessats marquen un canvi de paradigma en l'alimentació dels nostres escolars.
Però també és vera que ja hi ha centres que estan aplicant aquestes normes de fa temps i que s'enfronten en aquests reptes en primera línia. És el cas del Col·legi Pere Rosselló Oliver de Leró, on la direcció i l'equip sencer de del menjador, ja fa temps que han fet aquesta transformació, aquest canvi i aquesta manera de cuinar i d'oferir els aliments. Parlam avui amb el seu director, amb en Jordi Escudero, per conèixer de primera mà com s'està vivint no només aquesta transformació ara mateix a molt de centres escolars, sinó com ells han fet aquesta passa endavant per menjar més sa, més saludable, més equilibrat i sobretot per menjar producte local i de proximitat. Jordi, bon dia, com estàs?
Què tal, bon dia?
Bé, d'entrada, Voltros, això no és nou per Voltros, això ja podríem dir que és la senyal d'identitat d'aquesta escola, d'aquest centre educatiu. Com definiries es menjar i l'estil de vida que se promou en el vostre centre educatiu?
Bé, sí, com bé dius, es forma part del tarannà del nostre centre. Nosaltres som un centre ecoambiental des de fa molts anys i des de l'any 2018 se va fer aquesta aposta per transitar cap a aquest menjador ecològic i de quilòmetre zero. Sí que és cert que el que pretenem és això, donar un impuls en el comerç local, en aquesta valoració que puguin tenir els nens cap a el producte de proximitat i cap al respecte en el medi ambient.
Clar, Jordi, com comentaves, aquest canvi no és d'ara mateix, ni per mort de cap decret, sinó que ja estàveu adaptats des de fa una bona temporada. En quin moment vau decidir que allò que se menjava a la vostra escola havia de ser allò que diuen els moderns real food, és a dir, menjar de veres?
Bueno, nosaltres, bé, com vos he dit, nosaltres fa molt d'anys que fem feina amb temes de cura i de respecte del medi ambient i teníem, fa anys teníem una cuinera o un cuiner que teníem que vivia en el centre i era com si mos cuinàs mon pare o mon mare, saps? I bé, quan se varen jubilar, varen passar com uns anys de travessia pel desert, entre càterings i empreses i tal, i fins que se va decidir fer una aposta real per contractar un cuiner i aprofitar per fer aquest canvi de mentalitat cap a un menjar més saludable, més nutritiu, o molts aportats també com a projecte transversal del centre per seguir treballant amb els alumnes tots aquests aspectes de cura del medi ambient. I
com se va començar a fer el canvi? Imagino que se parteix d'un disseny, és ben complicat, no?
Sí,
se parteix
sí.
D'un disseny, d'una planificació, no sé si hi va haver canvis graduals, altres més ràpids.
Bé, en el final, clar, les licitacions dels menjadors escolars van canviant, d'un any per l'altre canvien, i va ser un pot tirar-se a la piscina. Vàrem contactar amb una associació de menjadors escolars ecològics i gràcies a això i a les inquietuds de SAFA i del centre se va poder tirar endavant. Però sí que és cert que aquí gran part de culpa la tenen en les famílies, l'associació de famílies del nostre centre que ha impulsat aquest projecte, evidentment, la connivencia de la direcció.
Parlaves d'aquest nou cuiner després d'aquesta jubilació, d'aquests altres cuiners que eren com els nostres pares o els vostres pares, sí. Els predins, no?, que cuinaven de manera molt casolana, i n'Ernesto també fa una miqueta aquesta feina, n'Ernesto i el seu equip, òbviament, no?, de fer menjar casolà, menjar molt bo, molt saludable. Jo he pogut ser en aquesta escola i precisament he vist com fan feina i com els al·lots, els alumnes, sí que se sentien atrets per la cuina que fa en Ernesto. No sé si heu detectat en algun cas dificultats en l'acceptació de nous plats per part d'alumnes, o precisament com que ja funcionau així, ja estaven avesats a menjar una mica de tot i no només allò que diuen, no? Una mica de sopa i una mica de fritures o coses sí. Fregides.
Hombre, evidentment sí, hi ha hagut un període d'adaptació. Ja t'he dit que aquest projecte el tenim des de l'any 2018, però a dia d'avui tenim més de 200 comensals diaris a una escola de 350, ben que dic, en el final els números canten, i si, a part de la necessitat del menjador escolar per temes de conciliació familiar, sí que és cert que el menjador funciona. També feim el menjar per l'escola municipal, 03, i, bueno, s'adaptació en el menú. Nosaltres el que intentem també és fer tècniques de cuinat que siguin respectuoses amb el valor nutricional del producte. No feim res de fritures, no hi ha productes ultraprocessats, no hi ha congelats, tot se fa forn, vapor, planxa, tot això en el final sí que requereix que els alumnes se vagin adaptant, però no han tingut gaire dificultats.
S'adapten, els alumnes s'adapten, sí. No tinc dubte.
Però què fem quan un nen arriba a casa i diu avui han tocat llenties i no m'agraden, i n'he menjat manco. Clar, els pares també. No sé si s'ha de fer feina a les famílies, perquè també entenguin una mica com funciona aquesta reeducació alimentària, perquè hi ha nins que estan acostumats a, que estan acostumats a menjar o nuggets, o patates, o pizza. Els atreus d'aquest triangle i els costa entendre que les bledes també poden ser bones, encara que a mi no m'agraden. Ara jo tampoc aniré de... abanderat d'una cosa que no és meva, però entenc que també com a escola l'educació nutricional també passa per aquí.
Evidentment. Bé, t'ho convido a venir al menjador a menjar llenties, perquè a més el plat estrella d'en Ernesto i en Walter, que són els cuiners, el plat estrella és llenties.
I doncs haurem de tastar.
S'ha de fer feina, s'ha de fer feina en les famílies. De fet, el nostre menú escolar inclou unes recomanacions per et sopar. O sigui, no només feim el menú, sinó que...
Això va molt bé. Perquè així tu ja t'organitzes la setmana i dius, mira, no posaré truita perquè just han menjat truita. I és vera que de cara a les famílies això trobo que és una eina molt, molt bona.
Sí, nosaltres incloem aquesta proposta, ja està aquí, després cada família lliure, després de donar nuggets per sopar o de fer una crema de porros. Depèn.
Clar, però en aquest sentit sí que és vera, no? També el paper, molt important del paper, no només del menjador, que fa aquesta funció, sinó també de les famílies en aquest procés d'educació alimentària. Jo, per exemple, i per contar una cosa una mica propera, la meva filla durant molt d'anys ha anat a menjador escolar. Ha estat sempre molt poc menjador, i ara que parlaves l'exemple de les llenties, jo, que meva, quan feia llenties, jo li deia, aquestes llenties me'ls ha donat en Antònia, que era la del menjador. I deia, si són d'en Antònia, jo en vull. Sí. I se menjava les llenties. Vull dir que és molt important també el procés i la feina no conjunta per fer que els al·lats mengin una mica de tot.
Evidentment, el menjador, al final, es forma part de la vida escolar i és un projecte que forma part del projecte educatiu de centre. Igualment, els alumnes o els nens fora a casa fan més cas.
També és vera.
Sí. Però sí, nosaltres no tenim gaires dificultats perquè els alumnes se mengin el menjar, és un producte de qualitat, és un producte que se fa amb estima i se fa...
La veritat és que vos donava l'enhorabona perquè tant de bo tothom pogués fer, no?, aquesta gran aposta per producte local de proximitat, per menjar casolà, perquè la gran assignatura pendent és hospitals i centres escolars. Molts encara, malauradament, han de fer els deures. Però ara si mos estan escoltant molts de pares, mares, professors, si se vol, se pot. O sigui, és una qüestió també de voluntat. Aquí les famílies van tenir un paper determinant, però tampoc crec que sigui, amb una bona organització, tampoc crec que sigui molt més costós. Home, un poc més, evidentment ho és, perquè parlem de producte local, però també entres dins la roda d'afavorir el comerç, de ser més sostenible. Però per aquells que diguin, és més costós, què li podríeu dir?
Home, d'una part de gestió, perquè evidentment d'una part de gestió, la nostra AFA funciona com una petita empresa. Clar. I no mos hem d'enganar, som el voluntariat. O sigui, ja tenen una administrativa contractada, però és voluntariat. Tenim una comissió de seguiment i clar, evidentment, du feina. Que se pot fer? Sí, se pot fer perquè demostren que se pot fer. Nosaltres, a banda de producte de proximitat, també feim feina amb un 70% de lo que és el producte fresc, de producte ecològic. Clar. També té uns costos diferents.
Que val el tiquet del menjador de l'escola?
El tiquet del menjador ara mateix està fixat en 6,45 € per els fixos, que són els que queden més de 3 dies en la setmana, i 7,10 € per els eventuals. A més, nosaltres oferim el menú per emportar a casa. Sí. I les famílies molt duen els tàpers, sempre han de ser tàpers reutilitzats, això.
Això també és com a pioner, no?
Sí, oferim aquesta possibilitat que se puguin endur el menú a casa. I també tenim un projecte de berenats saludables on els alumnes poden com anar a berenar. Poden com anar, tenim diverses opcions, poden com anar fruita, iogurt sense sucre, coca i dos tipus d'entrepans, un entrepà amb formatge fresc i un entrepà de truita, que és l'entrepà estrella.
Sí. Home, tu diràs, un entrepà de truita, d'això...
I tant. Sí. I sobretot, a vegades, no?, o aquests dies que no arribes a esberenar, o que no t'ha donat temps a preparar-ho, no?, saber que estan coberts, ho torno a dir, si se vol, se pot, Jordi. Perquè, per exemple, això dels tàpers que deien a Joana, sou pioners, és vera. Moltes escoles no deixen, aleguen qüestions de, o bé de seguretat alimentària, però que si se vol, se pot facilitar a les famílies una petita ajuda, perquè, malauradament, molts anys camins, l'únic menjar que fan en bones condicions, i això és una realitat, sí, és el de l'escola. Això no, no ho podem obviar, no?
Fins i tot per no tudar, que no sé si és el vostre cas, que per ventura s'obri menjar des dia i que si hi ha qualcú que se'n vulgui dur, vos facilita que no hagi tudadissa.
No és per evitar el malbaratament de l'alimentari, però bueno, nosaltres intentem fer teada justa, com diuen. Els nens no se queden amb fam, però sí que és cert que no se malbarata el menjar.
Que tu deies abans, Jordi, que vosaltres vos havíeu assessorat amb altres menjadors o amb altres centres educatius per saber un poc com ho havíeu de fer. No sé si ara és al revés, ara hi ha gent, centres escolars, que vos venen a tocar la porta a vosaltres per demanar, mem, Jordi, mem, Ernesto, mem, comissió de seguiment, com ho heu fet? Com us podeu ajudar a nosaltres? Perquè és veritat que moltes escoles tiren de càtering, d'un càtering extern a l'escola per oferir aquests menús escolars i per ventura no és la millor opció, ni tant pot ser més saludable, clar.
Sí, bueno, nosaltres mos han tocat a la porta, tant a SAFA com a nosaltres com a centre, de companys d'altres centres educatius que estan interessats en el model del projecte. Clar, és complicat, perquè també és un tema d'instal·lacions. Nosaltres ara mateix tenim una cuina que té més de 40 anys. Estem pendents d'una reforma integral de la cuina, ja tenim el projecte fet, però ara s'ha de pitjar el botó per donar s'ús. Hi ha centres educatius que ara mateix no disposen de cuina, que l'únic que tenen és una cuina per fer càtering. Clar, el càtering, te duen el menjar a les 11 des de matí. El menjar ja està fet. El menjar s'ha començat a cuinar a les 8 des de matí o a les 7 i mitja. Nosaltres el menjar està recient fet i s'acaba de cuinar a la 1 i mitja. Els alumnes comencen a dinar a les 2, per tant, és menjar casolà i recient fet.
I també si tenen menció de l'escola, supos que deu influir a l'hora de poder fer o d'oferir aquest servei. No són el mateix 300 alumnes que 1.500 alumnes que hi ha escoles grosses que tenen. Plantejar-se que els nins, 1.500 nins o 1.000, puguin menjar calent acabat de fer a l'1 i mitja, clar, sí, també és sa voluntat, sa infraestructura, el volum de l'escola, tot s'ha conjuminat perquè el manco a la vostra escola perquè oferia aquest servei. M'has dit que el plat estrella eren les llenties, el panet de truita. Tenim qualque altre gran hit? Qui seria la Shakira del vostre menú?
No t'ho sabria dir, no t'ho sabria dir, però no ho sé, els berenars funcionen molt bé, la veritat és que els berenars funcionen molt bé, i tot el que són plats de cuera, els plats de cuera, les cremes, les llenties, el cuinat de cigrons, tot això funciona bastant bé.
I si a un nino li agrada un plat, que això també passa, perquè potser no venen educats a casa i l'escola ha de fer aquesta tasca, però clar, no tindràs 3 dies un nin que diu, és que no m'agraden llenties, no m'agraden els cigrons, no m'agraden les mongetes, no el tindràs 3 dies fora a menjar. Se creen alternatives, seguis a col collar de vora per dir-li que li expliquis els avantatges nutricionals de menjar mongetes per menys si el nin li ve sa gana?
Per ser que nosaltres seguim les recomanacions de l'OMS en quant a dieta saludable i tal, no? Mengen verdura diari, llegums 3 pizzas en la setmana, se fa carn vermella, peix de manera moderada, per tant estan molt acostumats a menjar llegums. I com t'he dit, els nins fora de casa funcionen bastant millor a l'hora de menjar, a l'hora de tastar coses noves, això. No és com en els pares, que de vegades mos toren una miqueta.
I no sé si en aquest sentit heu incorporat, per exemple, també estratègies concretes, no? Per exemple, canvis de formats. Ara parlaves de llegums i és veritat que una manera de menjar llegums també és fer aquestes revoles o que farà fels, que me consta que en Ernesto fa i que també agraden molt als infants. És una altra manera de menjar llegums, per ventura no en cuera, no en s'ha format llenties, que per ventura costa més, però, no sé, una manera també alternatives per seduir-los.
Mira, te llegeix que el menú que hi havia ahir tenien crema de porro i carabassa i, de segon, xili vegetarià de mongetes negres amb arròs integral. Ahir varen fer fajitas. És una manera diferent.
De proposar-ho.
I això no és un menú escolar, és un somni, perquè jo et dic una cosa, ja m'hagués agradat, La Nina tenia aquest menú, jo que m'amagava a les butxaques.
T'anava a dir, tu fas cara de ser... Jo tenia una companya que s'amagava els canelons dins la butxaca perquè no li agradaven.
Com que ara no tenim beberais, no poden amagar-les. Ara és més complicat.
No, però és veritat que ara també hi ha un canvi de paradigma. Abans, per ventura, no sé si... Marta diu que menjador, si no sé si tu, Xisco, quedaves al menjador, si no te menjaves el plat, no sorties
per
la porta.
Sí, però això l'havia d'amagar, clar.
T'obligaven, ara també, és diferent, no se pot obligar ni forçar els infants. No. És una... No, ho dic per això, perquè abans era, que era com més...
T'havies de ser casa vida per això, perquè les monges no ho perdonaven.
I... Sí, penseu que, clar, el moment de menjador ha de ser un moment educatiu, també. Mm, nosaltres no poden ser punitius en el cas de que un alumne no vulgui menjar. S'utilitzen diferents estratègies perquè tasti nous sabors, perquè tasti noves textures, i després, en el final, s'aconsegueix a l'escola... a poc, cada dia, fent una miqueta de feina, s'aconsegueix.
Si se vol, se pot aconseguir, se pot canviar el paradigma, se pot apostar per una alimentació més sostenible, però sobretot més saludable, i més quan parlem d'infants, no?, en etapes de creixement. Jordi Escudero, moltíssimes gràcies. Jo crec que més d'un haurà pres bona nota, i qui sap si algun també li ha fet enveja, no?, i dirà, ai, tant de bo pogués tenir aquest projecte en el meu menjador escolar. La bona notícia és que s'està canviant el xip, i prova d'això a la vostra escola. Moltíssimes gràcies per la visita.
Moltes gràcies a vosaltres per ser convidat. I això, esteu convidats a venir a menjar llenties quan vulgueu.
Quin era el plat que temíeu del menú escolar? Perquè jo tenia la fabada asturiana aquest dia, i era dimecres, era com a... No, de veres, eh?
Jo és que mai m'ha agradat el llegum i només m'agraden les llenties de mo mare. Ara fris de tastar aquestes, però jo quan hi havia ciurons, cuinat de ciurons...
Jo fabada, no maroto...
Jo suposo que també llenties, i han acabat perquè m'agradin moltíssim. És un dels plats que ara m'agraden. Vull dir que també s'edat... No, s'edat també te dona això.
I te marca, després... i te marca, perquè durant molts anys m'ha costat, i encara ara m'acosta.
És que ara m'ha vengut el cabell de lentejas, comida de viejas.
Comida de viejas.
Supos que ara que ja t'ha fet gran, ara és entès que se'n llenties
quan en hi havia
que a
meva jo li deia... Me record que una vegada li vaig dir a mo mare, llenties, demà em vaig a casa Pradina. I mo mare m'ha dit, vés cap a casa Pradina. I a casa meva Pradina també hi llenties, mo mare ho sabia i m'ha donat aquesta lliçó, m'ha deixat a cap la Pradina i també vaig menjar llenties, o sigui que donem de menjar.
I tant que sí. Jordi, de nou, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Uns consells, parlant del temps, que empitjora de cara a les properes hores, possibilitats de ruixats, alerta groga, bona part de l'illa de Mallorca i també possibles ruixats a Menorca. Ens ho explica el nostre home del temps, el Bar de Rey.
El dia. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és diversió.
El Consell de Mallorca i l'IMAS destinen 600.000 euros en ajudes econòmiques per persones amb discapacitat, ajudes per tractaments, suports tècnics i respir per les famílies. Més recursos perquè tinguis més suport i més cures. Informa-te'n. IMAS. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca.
Divendres a les 7:30, viu amb Esportres en joc la prèvia de la Champions de l'Illes Balears Palma Futsal.
A les 8:30 del vespre, en directe des de Pesaro, Itàlia, vos contarem la semifinal entre l'Etoile Lavalois i el Palma Futsal.
Saber que som el tricampeón d'Europa, que hay muchos ojos puestos en nosotros.
Des del Palau d'Esport de Sant Moix, derbi dramàtic entre el Palmer Bàsquet i el Figuí en la permanència en joc.
Viu amb IB3 Ràdio tota l'emoció de l'esport balear amb Esportres en joc.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Perquè em t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. De dilluns a divendres a les 9, El Dia. IB3 Ràdio.
Parlem del temps, també de la inestabilitat meteorològica, perquè a part de Mallorca, com vos dèiem, està en alerta groga per fortes pluges. Això es deu al fet que el talve que s'acosta a l'illa s'assuma a l'arribada d'un front, segons s'informa l'Agència Estatal de Meteorologia. Arriba el mal temps, Xisco.
Així és, Marta. En concret, les zones afectades per l'avís són l'interior i el sud de Mallorca entre les 12 i les 6 del capvespre, on poden caure 20 litres d'aigua per metre quadrat en només una hora.
Podríem dir que estem a poques hores de que arribi una nova tempesta, mos ho demanam. Així que avui hem convidat Albert Darder perquè mos tregui d'aquests dubtes. Bon dia, Albert, com estàs?
Molt bon dia, companys.
Arriben males notícies o bones, segons se miri. Arriba mal temps, no?
Sí, bé, el que arriba, en tota seguretat, és activitat meteorològica després d'unes setmanes d'avorriment total. I ja com a introducció, vos podem dir, en termes generals, que la gent que vulgui calor ja pot tenir paciència perquè no se veu, no se veu en els mapes que hem estat mirant a mig i llarg termini. Mos esperen unes setmanes en temperatures on la mitjana o per davall la mitjana. És a dir, bones notícies perquè, així com ha hagut altres anys que les calorades ja arribaven per maig, com l'any passat mateix, enguany no en du camí. Però anem a fixar-nos en el curt immediat plaç perquè l'AEMET avui ja ho ha decretat. Atenció, tot i que el dia s'ha aixecat amb un cel blau molt fotogènic, que ningú se confiï perquè avui creixeran niuolades a l'interior de Mallorca i poden descarregar puntualment pluges intenses. 20 litres en una hora, tot i que podria haver qualque municipi que puntualment ho superàs.
Sabem l'hora? Perquè jo he llegit que sí. És a partir de les 12 que les coses comencen a embrutar.
Sí, perquè aquestes tempestes d'evolució diurna solen créixer amb l'energia del sol, que és quan pega més al migdia, ajudada una miqueta també pels embats que convergeixen a l'interior de l'illa, i això et s'aliment perquè cresquin. Marta, mira aquest mapa que t'he passat aquí.
A veure, explica'ns si ho descrivim per als oients.
Aquest mapa ja estirarem-nos molt a la piscina en fora. Uh-huh. És l'anomalia de precipitacions prevista tant per maig com per juny. I mos indica que aquests dos mesos seran més plujosos del normal. Aquestes taques cels que tenim damunt les illes, la façana mediterrània, peninsular també, mos indiquen que les properes setmanes seran més plujoses d'allò que seria habitual.
Poden confirmar, idò, que l'estiu arribarà tard en aquesta sí. ocasió, eh?
En té pinta.
Quina alegria.
En certa manera, sí.
Sí.
Gens, i que vengui més tard vol dir que vendrà espitjant més o no té per què, això?
Veurem què passa. No té per què. No hi ha una relació proporcional entre el que tardi en arribar i el que pugui venir després. Anem a veure. Hi ha gent que pot passar pena per ser domatigueres que no els hi convé molt aigua a partir de juny, no? Ja ho veurem.
Per tant, el que queda clar, Albert, és que allò que no han d'estotjar és la Rebeca. L'han de tenir a mà per si de cas refresca una mica o no. Aquestes temperatures, com deies, van per sota de la mitjana. I aquests dies, per aigua en marxa,
sí.
Sobretot si som a Mallorca.
Efectivament, per aigua l'han de tenir en mà i, sobretot, una diferència en relació avui en el pronòstic. Avui està engegant de niuolades d'evolució diurna que creixeran, descarregaran i després s'aniran. És a dir, el que pugui caure avui a hora baixa, després, a partir de les 5 o 6, ja el cel tornarà a quedar blau com està ara, com si no hagués passat res. En canvi, el que és demà, mos espera una línia d'inestabilitat que pot durar moltes més hores. És a dir, demà els darrers mapes mos donen de 12 a 12. De 12 del migdia a 12 de la vespre, possibilitats de grans plogudes que anirien pujant de sud cap a nord i la zona on precipitaria més seria Mallorca, estaria com en el blanc de la diana, el ponent de les Pitiuses i també el ponent de Menorca. És el que mos diu aquest mapa. Mos ha sorprès aquest model que se diu Arome que sigui tan generós en precipitacions. Mos dona quantitats bastant destacables. Veurem què és el que passa. Estem pendents, que l'AEMET encara no ha actualitzat, veurem quin avís mos posa demà. Jo estic segur que l'avís groc el repetiran i veurem què és el que passa.
Pel que fa a les temperatures, més enllà de l'aigua que pot, o de les precipitacions que poden caure, les temperatures cauran una mica empigat, sobretot al vespre, no?
Sí, i de dia també, com que el cel estarà nivolat, haurà aquesta cobertura nivolosa, farà que les temperatures no se puguin enfilar tant com ho fan de dia, i al vespre sí, un cop hagi descarregat la precipitació, que nosaltres creiem que ja demà vespre el cel quedarà net, se notarà que és un vespre fred, però de principis de primavera més que de mitjans finals. És a dir, se notarà... Aquí tenim també una gràfica que m'ho explica.
Descrivim la gràfica pels oients de ràdio perquè sabeu perfectament sí. Una caiguda brutal de les temperatures.
Això és com l'electro, que vol molt sempre, però en manco ratxes. Està més clarificat. La ratxa vermà és la mitjana i la blanca és el que tindrem. I se pot veure com avui i demà estem més o manco en la mitjana, una mica per damunt, però és que a partir de demà i durant un bon grapat de dies les temperatures cauen i queden per davall la normalitat, però un bon grapat de dies, eh? Ja vos dic que temperatures inferiors a la mitjana climàtica per aquesta època, que ja tocava...
Ara tu mira tots aquells que ja havien fet canvi d'armari o havien llevat l'adrador.
Sí.
Que no l'amaguin molt, perquè això sí que vol dir, sobretot durant el vespre, no? Temperatures més baixes durant el vespre vol dir que encara poden mantenir la plaçada. Eh?
És molt curiós, Marta, els capritxos meteorològics, perquè, per exemple, el mes de febrer va ser molt càlid i març va ser molt fred. Març va fer de febrer. I ara s'ha tornat a repetir això. Abril ha sigut supercàlid i ara, per compensar, pareix que el maig vol fer d'abril. És a dir, estem tenint unes passes endavant, unes passes endarrere en guany amb el clima que mos crida molt atenció, francament.
I fixa't que havien dit alguns models d'aquests que s'avancen en el temps que l'estiu seria calorós.
Mem, com que
o sigui,
tenim...
que no vol dir que comenci més tard, penseu que tindrem un estiu bo de dur, perquè de moment no,
eh? Que ningú
se
faci il·lusions, eh?
Exacte, que ningú se faci il·lusions.
Perquè de vegades, si comença tard, després se'n va tard, eh?
Exacte.
Qui no mos diu que per setembre, octubre, després tindrem una calorada encara? És a dir, no mos hem de fer il·lusions, tot i que, ja vos dic, de moment els mapes m'ho estan dient això, que la calor no té ganes d'entrar, però jo encantat, eh? Tu, Xisco, jo també...
Que sé que tinc ganes. Que l'ostra sobrevalorada i s'estiu també. Te volia demanar, ara que deies que farà una passeta enfant i una passeta enrere, com si fos en Ricky Martin, a Maria, dins aquesta cançó es fan com queda. Ho dic perquè no sé si a final de setmana tornem a tenir pluja de fang, que és allò que ens fa més por en els que manam, perquè se mos queda el cotxe totalment negre.
Les pluges d'avui i demà seran netes, les de fang podrien ser més passat demà, perquè el vent serà entre llevant i xaloc, a una barada entre aquests dos vents, que no saben quin és qui dominarà. Si és més llevant, les precipitacions seran netes. Si és més xaloc, pot ser que s'embruti més.
Escolta, i ja que feim referència en aquest maig tan estrany, fa un grapat d'anys, n'hi va haver un de maig bastant estrany, també, no? Perquè fa 35 anys que va nevar, fins i tot, no? Un 6 de maig.
Sí, vos duim unes imatges ara d'un 6 de maig de l'any 1991, ara fa 35 anys, perquè, vegeu, la nevada que va caure a partir dels 900-950 metres...
Per favor,
història.
En
això és
un
història.
Mes de maig. Descrivim la imatge pels oients de ràdio, però és que sembla Suïssa.
Això
és... Increïble.
Això és la carretera que puja dalt del Puig Major. Això és una efemèride extraordinària. És a dir, no s'ha tornat a veure pus mai més, ni tampoc ha registres precedents de que hagi hagut una nevada d'aquestes característiques un 6 de maig, baixant en aquestes cotes de la serra. És una efemèride molt increïble que volia compartir amb vosaltres, perquè avui és el 35 aniversari d'aquesta nevada totalment extraordinària.
No vol dir que no pugui nevar, perdó, que no pugui nevar. Perquè
cosa,
si tenim aquestes temperatures tan baixes, podria donar-se el cas de que el manco en el cim del Puig Major...
És molt difícil.
És molt difícil.
Sí. Així tot, ha de baixar moltíssim ja en aquesta època. A mi, ha hagut qualque mes de maig que puntualment s'ha vist qualque floc en el Puig Major, però és que això del 91 no va ser qualque floc. Va ser una nevada general, gruixada, que va baixar fins als 950. És a dir, ja dins la raresa, això ja és el més extraordinari, ja dins la pròpia raresa. Per tant,
I Albert, és un fet insòlit que un 6 de maig nevi d'aquesta manera, però més enllà d'aquest 6 de maig, ha nevat més en band així de manera excepcional a les illes o no?
L'any 51 se va veure en el cim d'Hermassanella i d'Espull Major un 10 de maig, l'any 51, però ja era 1.200-1.300 metres. Clar, és que l'any 91 van baixar 2.000. Després, qualque vegada s'ha vist a mitjan maig qualque floqueta dalt del Puig Major, però t'he dit que ja són coses anecdòtiques. Ja en aquesta època ja costa molt que arribin masses tan fredes, no? És a dir, ja estan més recloses en el nord d'Europa.
Encara podem aprofitar els plats calents i menjar un bon brou, ara que havíem retirat, no?
Sí,
que
sí,
ja no pensaven que havien de treure el gaspatxo, i doncs no, encara podem treure un plat de faves, un plat de llenties...
Sí. Doncs, per què no?
Per no és de faves, és de plats calents, de brous, de llenties...
Jo menjo de tot, me va perfecto.
I doncs, mira, precisament, avui que parlàvem, no, de menjars escolars, de com havien canviat els paradigmes i els conceptes als menjadors, i fèiem una petita enquesta de quin era el plat, no, que temíem quan anaven a escola, en Xisco i la Joana parlaven de, sobretot, les llenties i les faves. Jo parlava de fabada asturiana. Però ara sí que me venia de gust el manco un bon dinar de faves. Recordem, dijous gros, a Inca, això serà per demà, dia 7 de maig, on tenen aquest tradicional dinar de faves, tenim en Antònia Triguero d'Inca Mallorca Solidària perquè mos doni tots els detalls d'aquest esdeveniment. Antònia, bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Mira, just avui que parlàvem de plats calents, ara tenim l'ocasió perfecta, just demà, Inca, conta-nos els detalls.
Bueno, ja fa 12 edicions que en el dijous gros feien faves amb Can Ignasi, i bueno, enguany ja farem 650 racions.
Uau, 650 persones que podran menjar d'aquesta escudella de faves que, si no vaig malament, té fins solidaris, no? Antònia, conta-mos també una miqueta a què anirà destinat tot allò que recapteu.
Bueno, l'any passat, gràcies a les dobbers que varen recollir, varen recollir 3.000 i pico d'euros i varen ser el primer pic que varen enviar a Gassa els dobbers per menjar, per ajuda d'aliments. I enguany, encara no ho sabem, això ho organitza Inca Mallorca Solidari, i segurament serà per un projecte aquí a Mallorca, perquè encara no ho tenim tancat, i, però bueno, sempre després donem les senyals de lo que hem recollit i amb lo que hem gastat, i ho sabrem d'aquí dues setmanetes.
És una bona excusa, perquè que sigui solidari sempre ajuda la gent, no? A sortir al carrer, sempre s'ha dit, els balears som gent solidària. Jo vull pensar que seguim sent gent solidària, Antònia.
Sí, sí, és vera. Hi ha molta gent solidària. I nosaltres ho veiem cada dia. Cada projecte que fèiem, cada... Ara estem en l'escola de Gassa, si no, estem amb... La setmana passada vàrem enviar un tràiler a Ucraïna i el mes que ve mon anam a Senegal, i cada dia veiem que hi ha gent més sensibilitzada amb un projecte o amb altre, i bueno, i sempre trobem gent. Nosaltres estem aquí per gràcies a la gent.
I Antònia, veig en el cartell que m'han passat que els tiquets se poden comprar a Can Rovira, en el fornet Vallmarga, punts en vida que sou vosaltres, també i llar dels padrins, ho dic perquè són 9 euros i entre escudella, sí, beguda i postres, i fins i tot si qualcú vol fer un takeaway, una escudella, sí, per emportar, 7 euros. No hi ha excusa ni per no ser solidari aquest 7 de maig, ni per no menjar faves.
I, a més, les faves és un plat que no, molta gent ja no ho fa a casa seva,
clar,
sobretot la gent jove, perquè li recorda la pregina o la mare que ho fa. I és un moment que la gent ve i en recorda d'aquest plat que fa la pregina, i molta gent se n'adu a casa seva i congela per tenir dos dies, a lo millor, de faves a casa seva.
Un bon moment, Marta i Xisco, per menjar aquesta escudella de faves, però també un bon moment per visitar Inca, perquè així com se celebra cada dijous el mercat tradicional, per novembre és dijous bo, demà és el dijous gros, que és l'altre dijous a les totes que viuen a Zinqueris i Zinqueres, i en què hi ha molta de gent que aprofita per visitar Inca, no? També és una bona excusa, no?, per fer una volteta per Inca, Antònia.
I la veritat és que hi ha moltes coses, el dijous gros, no és tan gran com el dijous bo, però que ja ha acollit protagonisme, hi ha moltes coses per fer, i serà un bon dia demà i esteu tots convidats.
I des d'aquí una crida a visitar Inca demà en el seu dijous gros i, a més, apostar per aquest dinar de faves en caràcter solidari organitzat per Inca Mallorca Solidària. Antònia Triguera, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Són les 10:40... Gràcies a tu. 10:42 minuts abans d'anar a publicitat. Vos contam que seguim pendents de la situació del creuer. Espanya ha acceptat desembarcar a les Canàries el vaixell amb el brot d'antivirus. Ahir vam parlar precisament amb l'epidemiòleg José Manuel Badiola precisament al respecte sobre què podia suposar. I, com vos deia, ha acceptat desembarcar a les Canàries amb aquest brot a petició de l'Organització Mundial de la Salut. Cisco.
Marta, es faran algunes evacuacions per aire des de Cap Verd i la resta seguirà rumb a les Canàries, on es preveu un dispositiu per traslladar els passatgers als seus països. De moment, la malaltia ja ha provocat 3 morts i un malalt crític.
Com explicàvem abans, el creuer s'està dirigint, està ja a les Canàries. El Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties està duent a terme una avaluació exhaustiva per determinar que els passatgers siguin evacuats de manera urgent des de l'arxipèlag, mentre que la resta continuarà la seva travessia amb arribada prevista en un termini d'uns parell de dies. De moment, el port canari de destinació no ha estat concretat per les autoritats sanitàries.
Fem una petita pausa per publicitat. La crònica de successos amb Alba González, tot d'una aquí al dia.
Al dia, amb Marta Grau.
I de les ràdios, Dial.
Mallorca és una illa viva. I les carreteres, la xarxa que ens uneix.
Destinant més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana. Cream 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
Ballant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Diumenge a les 12, viu amb Esports 3 en joc la prèvia al partit i el postpartit del Real Mallorca-Vila-Real.
No és un partit més, és la gran passa cap a la permanència del Real Mallorca.
Sí, ¿en qué momento? En el momento crucial.
Des de l'estadi de Sant Moix, el millor futbol de primera divisió amb la màxima emoció.
I en l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
I també amb seguiment als partits del play-off d'ascens a Primera Federació amb el Corujo, Atlètic Balears i Numancia Poblense.
Tot a IB3 Ràdio i també al YouTube d'Esports IB3.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raül Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Dual de les 9.
No, i no t'obram, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raül Valls. El dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
Les 10:46 minuts, començaven la crònica de successos, com sempre, els dimecres, amb Alba González de Illes del Delicte. Bon dia, companya.
Bon dia, Marta, bon dia a tothom, com estàu?
Mira, començam avui precisament per recordar un crim que mos va deixar tots sobtats, el crim del Coi d'en Rabassa, d'una Rosario Díez, més coneguda com a Xari. Per què és notícia avui, tant de temps després?
Idò, va passar fa 2 anys, Marta, però avui és notícia perquè s'ha celebrat un judici. No és el judici pel qual s'esbrinarà, no?, quina és la sentència o la pena que mereix l'acusat per l'assassinat d'en Xari, que recordem, va ser en el Coi d'en Rabassa, va ser un cas de violència de gènere terrible, 66 6 guinevetades que li va assestar el presumpte assassí, com dèiem, encara no jutjat per aquest crim, però sí per un delicte de maltracte continuat a la pròpia víctima, perquè en Rosario Díaz, Xari, ho deia el seu entorn, la seva família, Marta, vivia aterroritzada, rebia tot tipus d'humiliacions, agressions, i és això el que precisament s'ha jutjat aquest dies a l'audiència provincial, i de fet hi ha una condemna, perquè s'ha considerat que l'acusat és un home romà de 40 anys, sí que va exercir aquest maltracte durant quasi 15 anys de relació, amb de dir que aquesta parella tenia dues filles menors en comú, ha estat condemnat a 7 anys de presó, i hem d'esperar que arribi el judici de l'assassinat i veure què decideix el jurat popular sobre aquest cas. Però ja té una primera condemna pel moment, Marta.
Parlem també d'un piròman, en concret el barri de Bons Aires, de Palma, i sobretot l'ensurt que se van endur els veïnats ahir, perquè pràcticament no podien sortir de casa seva per les flames.
És que hi ha una certa preocupació, Marta, en aquest barri, perquè, clar, aquestes flames, les més recents, que no se deixaven sortir de casa, perquè varen ser uns vehicles que es trobaven al portal, que es varen cremar, clar, varen bloquejar totalment l'entrada, però el problema és que en aquest barri tenen la sensació de que hi ha un piròman, o tal vegada més ben dit, un incendiari, perquè els piròmans tenen una profunditat psicològica, és un síndrome, però una persona que sembla li agafar gust a prendre foc i que els té un poc nerviosos, perquè hi ha hagut diversos incendis a la zona. Anem a parlar amb el periodista d'última hora, company meu, en Sergi Vizquerra, que me l'estim molt. Bon dia, Sergi, com estàs?
Bon dia, Alba, què tal?
Tu has parlat amb els veïnats, Sergi, quina sensació t'has enduit? Estan, és a dir, hi ha certa preocupació? Creuen que hi ha algú que està calant foc a diversos elements?
Sí, ells estaven bastant assustats. Es veu que tenien el precedent de fa unes hores d'haver-se aixecat a la matinada amb tot el foc, però ells creuen firmament que el barri, a Bons Aires, té un incendiari que, per diversió, pren foc a les coses.
De fet, aquest incendi és de matinada, tu deies, els va posar molt nerviosos perquè varen estar bloquejats durant un moment, Sergi.
Clar, realment l'origen va ser una capsa de... una capsa que després es va estendre a unes motos que estaven just enfront del portal. I el que va fer que el foc impidés per complet que poguessin sortir.
Clar. I després, abans d'això, ha hagut uns incendis. Han estat només de contenidors, Sergi? O què és el que ha passat en aquest barri perquè pensin que hi ha un incendiari?
El problema és que els contenidors, que solen ser el foc principal de l'incendi, estan molt a prop d'altres elements, especialment de vehicles. I és molt fàcil que s'extenguin. Fa dues setmanetes van cobrir un altre incendi on una clínica estàtica es va veure afectada també a la zona, a dos carrers d'on ha passat això.
Clar, és molt curiós, és massa a prop, i sobretot el que explica et, Sergi, perquè si al final aquests dipòsits, que solen ser un punt vital per als incendiaris, perquè saben que tenen combustible, que al final amb un poc de paper o amb qualsevol cosa poden provocar aquests incendis, i es repeteixen. No hi ha pistes, no, encara, Sergi, de s'investigar policial, és a dir, se va recopilant informació, però encara no s'ha donat cap pas, no hi ha hagut cap detenció.
De moment no, és vera que es tenen algunes hipòtesis per fets que van ocórrer al passat, però no, encara no es pot assegurar que hagi estat una persona.
Idò, seguirem molt pendents, amem, què és el que passa en el barri de Bons Aires. De moment també hi ha un missatge de tranquil·litat, com sempre en els veïnats, que tenim uns equipassos, tant de bombers com de policies, que segur estan darrere aquest nou incendiari que sembla ha aparegut a Bons Aires. Sergi, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Ai, a jutjar per les imatges, m'imagino la situació dels veïnats, perquè, clar, durant uns moments no podien precisament sortir de casa perquè les flames estaven ocupant pràcticament la totalitat del carrer.
I qui no ha estat en un incendi, Marta, tampoc sap del tot com funciona, però jo crec que a vegades ho veiem d'en fora i pensam, bé, és foc, podríem escapar fàcilment, però és que és foc, en qüestió de dècimes de segon, quan està en puesto, està a un metre més en fora, és a dir, s'expandeix molt ràpid, i quan estàs en aquesta
situació...
afecta
vehicles. En aquest cas, no, per la benzina, que clar, les flames, com tu expliques, s'escampen.
De
totes maneres, que curiós, perquè no és la primera vegada que parlam de piròmans, d'incendiaris, perquè ja s'ha explicat que tenen un perfil diferent, no?
Sí.
Tant el que afecta els contenidors, quantes vegades hem parlat de contenidors a Palma, cremats.
torna a ser un poc pel mateix, perquè se provoquen incendis en aquestes zones de Palma on tenim tan a prop aquests cotxos, aquestes façanes de negocis, façanes de blocs de comunitat i tot, perquè aquests dipòsits estan plens de combustible, són directament un caramel pels piròmens o pels incendiaris, perquè saben que allà de dins només de fer s'aspira, que ells mateixos en poden, hi ha incendiaris, per exemple, que utilitzen un encenedor, que és la forma més bàsica, amb un pot de paper higiènic, que en xerràvem l'altre dia, que també sol ser un dels punts d'inici d'aquest tipus d'incendis, i saben que aquests incendis faran mal. Per què? Idò, perquè s'expandiran directament, afectaran en els veïnats, aniran a vehicles, i és el que cerquen. En el final, una persona que provoca un incendi, quan és intencionat, vol fer una cridada d'atenció, vol no rebre les mirades sobre aquest incendi, i aquesta que estem veient és la forma en la qual ho aconsegueixen.
Tenim altres qüestions que compartim amb els nostres oients i espectadors respecte a la crònica de successos. En aquest cas, mos traslladava uns fets ocorreguts fa poques setmanes al mercat de Pere Garau. Ara sí que se sap que se té un ordre d'allunyament per als assaltants homòfobs, per als agressors d'un atac homòfob en el propi mercat. Tenen ja una ordre, no se podran atracar la víctima.
No se podran atracar a la víctima, i és un cas que és molt curiós. Clar, aquests fets ocorreixen enmig de la plaça de Pere Garau, que ja saps que hi ha diferents puestos, no?, on els venedors, els comerciants, els pagesos venen els seus productes. Un d'ells era de la víctima, que va ser víctima, com ell denunciava, d'un presumpte delicte d'odi, va ser agredit físicament, a més li va causar lesions. Va ser uns fets que varen despertar una ona de solidaritat, ho estem veient també en el barri, perquè molt de veïnats van sortir en defensa d'aquest venedor, molt estimat a la zona, al barri de Pere Garau, va rebre molt de suport, i ara hi ha hagut moviments judicials. Però, clar, aquest ordre d'allunyament no només és per protegir la víctima, és que tindrà altres repercussions, Marta. En parlàvem amb Álvaro Martín, ell és advocat. Bon dia, Álvaro, com estàs?
Hola, bon dia, com va?
Álvaro, clar, aquest ordre d'allunyament me crida l'atenció perquè no és només protegir la víctima, sinó, per exemple, els agressors, si feien feina en el mercat, no hi podran anar, tampoc.
Sí, a ver, evidentemente, aquí hay una cuestión. Se protege a la víctima y indirectamente, como se le... Yo entiendo, porque claro, no podía esperar hasta actuaciones judiciales, pero si se le ha puesto una orden de alejamiento, evidentemente las órdenes de alejamiento suelen ser de los lugares que frecuente la víctima. Y uno de los lugares que frecuenta la víctima precisamente es su puesto de trabajo. Entonces, efectivamente, no se podrán acercar y no podrán trabajar en esa misma zona.
I aquests danys col·laterals, anem a dir-ho així, Álvaro, se tenen en compte quan se demana un ordre d'allunyament o quan es jutja la concedeix? I el jutge pensa, ui, pues amb aquest ordre, a més de protegir la víctima, tampoc podran anar a fer feina. És a dir, sí, el que suposi se valora també?
Sí, y de ahí la gravedad del asunto. Si no fuese un asunto de cierta gravedad o que el juez haya estimado que los hechos revisten, pues seguramente sean delictivos, no hubiese acordado esa medida. Es decir, es una medida que es cautelar y que, por lo tanto, el procedimiento todavía no ha terminado, y para tomar una medida cautelar significa que el juez lo tenía medianamente claro y ha valorado todos los supuestos y todos los hechos. Es decir, que ellos trabajaban allí también, que la víctima necesitaba protección, etcétera, etcétera.
Clar. És que, clar,
ara... Se valora todo, ¿eh?
Ara, Álvaro, me sona un altre cas que record, que a més també va dur molta polèmica aquí a Palma, i és que hi havia un ordre d'allunyament que li afectava una persona que tenia el seu domicili. Per tant, amb l'ordre d'allunyament era a un establiment, un bar, si no record malament, tampoc li permetia a l'altra persona anar a casa seva. Els que reben aquest ordre d'allunyament, és a dir, en teoria, els que estan acusats d'un delicte i són castigats amb aquesta mesura cautelar, poden recórrer aquestes ordres d'allunyament, o no hi ha recurs possible davant d'una ordre?
Sí, hay recurso, incluso constante la instrucción, porque ahora vendrá la fase de lo que se conoce como la fase de investigación. Ahí también se puede intentar que si cambien las circunstancias, o si hay algún hecho que así lo aconseje, esa medida decaiga. Lo normal es que la medida se mantenga hasta el juicio, donde se confirmará conforme al delito que se pueda imponer o no.
I a més és que no els impedeix fer feina a Pere Garau, perquè parlem de 100 metres, o sigui que podria donar-se el cas de que fessin feina a l'altre costat
del mercat. Això podria passar, Álvaro, no ho sé, no? És a dir, imagina't que estàs a 120 metres. Aquí, per exemple, ho podríem fer lliurement? O sigui, aquí no passaria res?
Claro, es que de hecho a lo mejor, no lo sé y vuelvo a insistir, no he tenido conocimiento ni acceso a
Claro, auto, cada caso es diferente y claro, habrá las seves peculiaridades, claro.
Podría ser que la propia resolución judicial dijese que la extensión del mercado fuese de 200 metros y que por lo tanto, si uno se pone a punta y el otro a la otra, nunca llegaría a ver ese contacto, esa aproximación de 100 metros. Puede ser que se haya valorado así.
Clar, és una forma, al manco, no?, de fer aquesta protecció, com dèiem, tan necessària per la víctima, perquè es va veure que hi havia unes lesions molt clares, i per una altra banda, deixar també que facin feina, encara que, com dèiem, clar, hi ha casos, Álvaro, clar, que això no passi, que aquest ordre d'allunyament afecta a tots els costats, i si s'endú per endavant feines o habitatges, bé, s'hagués pensat abans de com es condemni per un delicte, dic jo.
Efectivament, i que luego... Yo entiendo que también el juez o la jueza que ya ha puesto esta resolución tendrá en cuenta que allí, digamos que se conocen todos, y si ven que unos se aproximan, enseguida llamarán a la policía y tendremos un delito de quebrantamiento. Entonces, creo que saben muy bien lo que hacen
y que seguro que
esa resolución... Efectivamente. Y seguro que esa resolución ha contemplado todos los supuestos.
Segur que sí. Álvaro Martín, advocat, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Clar, és que són casos curiosos, Marta.
I tant que sí, no? I ens alegra que el manco se denunciïn cada vegada més els delictes d'odi, els homòfobs, i que, malauradament, són una realitat, el manco se pugui posar fre. Darrer minut per parlar d'un robatori molt curiós.
És que m'agrada molt d'aquest robatori, Marta, és molt curiós.
Perquè se faci idea a la gent. Un home roba, sostreu mòbils per valor de 20.000 euros a Eivissa i just després d'anar-se'n de festa, ell pretenia anar-se'n a l'aeroport amb aquesta mercancia.
És que jo crec que era una doble activitat il·lícita, segons la investigació de la Guàrdia Civil, que a més el servei de fiscal i de fronteres a l'aeroport d'Eivissa, que és quan localitza en aquest senyor. Clar, què passa? Veuen un ciutadà amb 20 telèfons mòbils. Un ha d'explicar per què du 20 telèfons mòbils a damunt. A l'origen no estava gens clar. Aquí els agents varen sospitar. Què és el que descobreixen? Idò, uneixen aquesta troballa dels 20 mòbils amb el manco 6 denúncies que s'havien trobat anteriorment i justament eren robatoris de mòbils i dins locals d'oci. Per tant, què és el que ha passat amb aquesta història? Que aquesta persona acusada d'aquests 20 robatoris, el que feia presumptament era anar-se'n de marxa, aprofitar l'oci a Eivissa i en aquests locals, en aquestes discoteques, aprofitar per robar aquests dispositius. I clar, na Marta apuntava ja a la quantitat, 20.000 euros, Marta. És que avui en dia aquests terminals, que ja ho sabem, són petits ordenadors, tots tenim el nostre damunt, no? I és vera que són petites centraletes, són molt cars.
Ha convertit les imatges i, evidentment...
És que són 1.000 euros per mòbil.
Es tractava de productes d'alta gamma. Alba, moltíssimes gràcies, com sempre. Se'ns esgota el temps.
Fins la setmana que ve, estimada.
Notícies i tot d'una torna amb tercera hora de programa aquí al dia.